Després de més de 5 hores de partit intens i quan pràcticament tothom el donava per perdut, Rafa Nadal va ser capaç de fer una nova proesa. Va remuntar la final de l'Open d'Austràlia i la va guanyar. Les cròniques de l'endemà, les cròniques posteriors, parlaven de força mental, de preparació psicològica, de control de les emocions. Avui al Connectats en volem parlar de tot això amb algú que coneix molt bé com es treballa amb els esportistes d'alt nivell. Joan Vives, psicòleg del Centre del Rendiment Esportiu de Sant Cugat. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com expliquem al públic el que va fer en Rafa Nadal?
Bé, el que fa Rafa Nadal, i que ens té ja molt acostumats, és relativament fàcil d'explicar, però molt difícil d'aconseguir. Mm. De fet, ell el que fa diferent és que ell entrena igual com competeix. O sigui, tots els entrenaments que fa el fa amb la màxima exigència, i això en genera un hàbit. I aquest hàbit, aquesta forma de jugar, després ho trasllada a la competició, i a més amb la particularitat de que tracta cada punt igual. O sigui, ell juga sempre buscant la millor forma de jugar, sigui el punt que sigui, sigui el rival, estigui jugant-se en el que hi hagi en joc. I això és el que fa que tingui aquesta estabilitat tan grossa, tan gran, aquesta estabilitat emocional tan important.
Aquesta és, doncs, la clau dels seus èxits, no? Aquesta màxima exigència i el fet d'entrenar i competir de la mateixa manera.
Sí, sí, claríssim, eh? A més, tinc testimonis que ho corroboren. Jo havia treballat fa anys amb la Federació de Tenis i ell convidava a júniors, nanos de 17 anys, els convidava a entrenar amb ell en pretemporada i quan tornaven sempre els hi preguntava: escolta, què tal? I diuen: ostres, Joan, és que estem a pretemporada, sóc un júnior i quan entreno amb ell és que ho dona tot, és que ens matxaca, no? I l'estic veient, és com si estigués veient quan juga un Roland Garros. Llavors arribàvem a la conclusió aquesta, que ell sempre entrena al màxim nivell, ho té com a hàbit, i això fa que després, sumat a que tracta sempre igual, amb el màxim respecte, tots els rivals, les competicions, i punt a punt, fa que aconsegueixi, doncs, que pugui fer aquestes coses, no?
Mm-hmm. Per tant, una condició com aquesta no és fruit de la casualitat ni molt menys, sinó que és fruit de molt de treball i durant molt de temps, oi?
Sí, aquí hi ha uns condicionants que han afavorit això. Primer és, bueno, la pròpia personalitat de l'esportista, evidentment el talent, ell pot tenir aquest nivell, però sobretot el paper que ha jugat el seu tiet com a entrenador, inculcant-li realment aquesta exigència, però ja des de molt petit. Hi ha una anècdota que als 12 anys va guanyar un torneig internacional de la Nike, i bueno, estava content, evidentment, per haver guanyat, i el seu tiet el va cridar i diu: mira, llegeix aquesta llista. I el Rafa va llegir una llista de noms. Mm. Diu: coneixes algú? Diu: no. Diu: mira, tots aquests noms que has llegit són gent que havia guanyat aquest mateix torneig que has guanyat tu ara. O sigui, no et penses que per haver guanyat aquest torneig ja ets ningú, no? O sigui, ja des de molt petit l'ha orientat, si en diem, diem una orientació motivacional cap a la tasca. O sigui, educa el jugador, està molt centrat a com fer-ho, a com jugar, en lloc del resultat, o en lloc d'estar pendent de la conseqüència o d'allò que s'hi juga.
Joan, jo no sé si tots els esportistes d'alt nivell, aplicant aquesta mateixa equació, poden assolir aquest nivell.
De fet, no, i ells mateixos ho reconeixen, eh? O sigui, una de les altres virtuts que tenen com a equip entre esportista i entrenador és que tenen assumit que, tot i fer això, o sigui, tot i tenir talent, tot i donar el màxim, a vegades no és suficient. O sigui, a vegades els poden guanyar, com és així, perquè en aquest partit mateix que et referies, evidentment, doncs va perdre dos sets, no? I això també és una virtut, el fet d'acceptar que poden passar les coses. O sigui, que a pesar que tu t'has preparat, que tens talent, que pots ser favorit, etcètera, etcètera, els altres et poden guanyar en algun moment donat, no? I llavors això jo crec que és una de les altres coses que el fa diferent en aquest sentit.
Però en general, vull dir, no tots els esportistes, ni tan sols amb el treball que es pugui fer des de l'àmbit professional, no tenen aquesta condició per arribar a assolir el màxim nivell?
No, evident, evident. És aquí s'hi junten molts factors. Hi ha la personalitat, hi ha l'orientació que havien donat des de la figura de l'entrenador, i també una altra cosa destacable és l'ambient. Sí, l'ambient l'ha afavorit molt, és un ambient molt...
L'entorn, no?, que diríem.
Sí, exacte, sí, l'entorn. A nivell de família, realment, han ajudat molt que aquesta orientació motivacional basada, com molt centrada en la tasca, en com jugar, en ser millor, en lloc de ser el millor, doncs realment sigui una característica que ella, a més, m'explica cada vegada i la demostra cada vegada. Dóna molta importància al treball, als entrenaments, que potser diria que inclús més que no pas a la competició. Clar, llavors, evidentment, no tots els esportistes tenen aquesta conjunció de factors a favor, no?
Clar. M'imagino que també la preparació és diferent si es tracta d'un esport individual o d'un esport d'equip, no?
Sí, sí, sí.
En què varia fonamentalment?
Bé, clar, aquí la responsabilitat és individual, vull dir que... Sobretot el que és la gestió dels errors. Que amb esports d'equip la responsabilitat sobre els errors està compartida, és pel tipus de competició que és, doncs ja. Si no, no té tanta repercussió sobre la mentalitat dels esportistes. En canvi, amb esports de tanteig, que cada error doncs pot significar doncs que el marcador doncs pugi en contra, i el fet d'estar sol i que ets tu qui pot ser responsable d'aquell error, doncs això és la gestió que facis d'aquests errors és molt important. I aquí tornem a tenir un altre aspecte que veiem molt que és important, que és el fet d'acceptar l'error. O sigui, el fet d'acceptar que pots fallar, que a pesar d'estar preparat, de voler-ho fer bé, de ser el favorit, pots fallar en qualsevol moment. Clar, curiosament, els jugadors més top, per dir-ho així, són els que més fàcilment accepten que poden fallar. Com que ho accepten, o sigui, això té dos avantatges. Una, que sabent que poden fallar, es preparen millor. I sabent que poden fallar, quan arriba aquest error, no s'alteren tant. I al no alterar-se tant, mantenen la concentració i llavors és més difícil que ells es perjudiquin a si mateixos. Que és la gran virtut que té Rafa Nadal. Ell difícilment es perjudicarà ell mateix pel fet d'enfadar-se pels errors que comet.
Clar. Anem al model que feu servir vosaltres en el centre del rendiment, on treballeu amb esportistes que es preparen per rendir, doncs precisament això, el més alt nivell. Quin és el patró, quin és el model que seguiu vosaltres per treballar amb ells?
Però primer de tot ens assegurem que els esportistes que venen al CAR puguin estar al CAR i puguin estar amb l'exigència que comporta el fet de fer l'esport que els hi toca fer i de compaginar-ho amb els estudis, que en diem nosaltres la carrera dual, no? Que és una doble exigència. Llavors, aquest poder-ho fer, bueno, parteix també de la personalitat, el fet de la motivació, de l'entorn, que realment tingui les capacitats per adaptar-se a tots els canvis que requereix doncs, el fet de venir al CAR. Bueno, primer ens assegurem això, que els esportistes puguin estar al CAR. Després, el que és molt important és veure com entrenen. I aquí estem molt a sobre en que sàpiguen entrenar. Que sàpiguen entrenar. O sigui, entremig potser també estem molt pendents de que vulguin fer-ho. O sigui, que revisem molt el compromís que ells tenen amb l'esport, i l'activitat i amb l'exigència que se'ls demana. O sigui, que realment puguin estar, que vulguin estar i estiguin compromesos amb l'activitat, que sàpiguen entrenar, que sàpiguen marcar-se objectius, que sàpiguen doncs, gestionar tot el tema de la concentració, tot el que els demanen els entrenadors. I finalment, com a la punta de la piràmide, per dir-ho així, una mica el que hem parlat del Rafa Nadal, que sàpiguen demostrar en competició allò que han après en entrenaments. O sigui, aquest és una mica el model que seguim, bueno, depenent de les necessitats que tenen cada esportista, doncs anem treballant una cosa o l'altra.
I és possible que alguns es quedin a mig camí perquè falla alguna d'aquestes condicions que hem comentat abans?
Sí, no només és possible, sinó que és el més probable. Ah, pensa que d'esportistes amb fitxa n'hi ha moltíssims. De fet, a nosaltres, els que arriben al CARP, ja és una selecció de tots aquells esportistes que han iniciat la pràctica dels diferents esports i que, evidentment, no arriben a ser professionals o no arriben a tenir un alt rendiment. Mm-hmm. Però tot i així, tot i que comptant amb els que ja ens arriben, és molt normal doncs, que pel camí doncs, hi hagi desgast o pugui haver-hi problemes de lesions o conflicte d'interessos o que hi hagi un moment que hi ha nosaltres en diem una transició, la transició de júnior a sènior o la transició de batxillerat a universitat, que és bastant complexa perquè és un dels moments que potser perdem més esportistes, no? Perquè llavors ja és molt complicat compaginar les dues coses, depèn del tipus de també de motivació que tenen pels estudis, no?
Clar. No només treballeu amb els esportistes, sinó que crec que també ho feu amb els entrenadors, a qui, no sé si encertada o erròniament, els hi atribuïm una mica el paper de psicòlegs, no?, en el cas d'esports col·lectius.
Però no són psicòlegs, però fan servir la psicologia. O sigui, el cas de Nadal és claríssim. No, ell no ha treballat amb psicòleg, però el seu entrenador té una orientació psicològica, doncs, perfecte, que a més ens serveix molt a nosaltres com de model. Sí, però curiosament, un esportista que no treballa en psicòleg el fem servir com a model per quan nosaltres ajudem els esportistes que no tenen totes aquestes condicions a poder una mica aconseguir els efectes dels que hem parlat, no?
I escolta'm una cosa, jo no sé fins a quin punt, ho dic perquè hi ha hagut casos, hi ha hagut situacions que a més han sortit a la premsa, el tema de les xarxes socials, no? I com afecten en els esportistes que s'estan formant precisament i encara diríem que no han arribat a una edat adulta on s'han acabat consolidant. És un factor extern que no sé com afecta la vostra feina amb els esportistes?
Doncs ens hi estem trobant amb problemes. Primer de tot, perquè l'ús de les xarxes socials a vegades dificulta el fet que descansin bé, perquè a la nit fan servir els mòbils, es connecten, xategen, etc. I, bueno, potser perquè és l'únic moment del dia que ho poden fer, eh? Però, clar, això dificulta doncs, que descansin bé i, clar, aquesta gent després entrena 5 hores al dia. Clar, aquí ja tenim un problema. A vegades ens hem trobat també, bueno, els problemes que també fora del que és l'entorn esportiu també pot passar amb les xarxes socials. Els problemes que hi hagi males relacions o mals entesos o conflictes entre ells per l'ús que en fan. Però això exactament igual com amb els adolescents fora del que és el CAR. I, per altra banda, bueno, tenim el fet que a vegades doncs, algun esportista doncs, hagi patit doncs, un seguiment
assetjament, un assetjament.
No. No? Ara, bueno, això estan, jo crec que estan sotmesos igual que tots els adolescents, eh?
Sí.
En aquest sentit. O sigui que a vegades, segons quins esportistes, si són més mediàtics, cap, poden tenir una repercussió i poden tenir una interacció amb les xarxes socials que els pot perjudicar. Llavors, s'han donat casos de que esportistes doncs, que noies que ja es fa un mal ús de fotografies seves, llavors s'incrementa molt, perquè hi ha empreses que es dediquen a això, es veu, incrementen moltíssim els seguidors, però no en fins de seguiment esportiu, sinó per la imatge, clar, i això genera un problema en aquella noia que no està preparada, evidentment, per això, no?
Bueno, per tant, Joan, aquí estaríeu fent no només una funció, un treball amb l'esportista per millorar el seu rendiment, sinó també per una qüestió de salut, no?
Sí, bueno, tot el procés que segueixen ells, a nivell, o sigui, la doble activitat que fan al CAR, d'entrenar i d'estudiar, evidentment, doncs, nosaltres el que volem és que la facin amb la màxima salut, o sigui, i entenem per salut un aspecte molt global que inclou el benestar. Llavors, nosaltres estem molt a sobre que els esportistes allà a la CAR tinguin el millor benestar possible, i si veiem que a vegades l'ús que en facin de la xarxa doncs, pot perjudicar aquest benestar, doncs intentem influir amb ells.
Una última qüestió. No sé si seria extrapolable al marge del món de l'esport un model com el que avui ens estaves explicant, és a dir, aplicable a la nostra vida diària, és a dir, si els esportistes entrenen igual que competeixen, doncs no sé si en el nostre dia a dia també ens ho podríem aplicar d'alguna manera.
Segurament, segurament, perquè a cap i a la fi és rendiment, o sigui, és aprenentatge i rendiment. És aprendre, per exemple, a l'hora d'estudiar o a l'hora de fer unes tasques, aprendre-les a fer, i després en algun moment concret doncs poder-les demostrar. Llavors, aquí sí que és perfectament aplicable a moltes activitats humanes, i de fet, a vegades se'ns han demanat col·laboració per part doncs, de cirurgians o de gent que està sotmesa
a pressió, no?
Sí, que evidentment el rendiment doncs, pot comportar una certa pressió, però que els components són els mateixos. El que de fet és, tens unes capacitats que has de demostrar, hi ha una situació de pressió, i a veure com gestiones doncs, totes les emocions, com gestiones la concentració per poder fer la tasca el millor possible. I que sí que és molt extrapolable a moltes activitats.
Doncs Joan Vives, psicòleg del Centre del Rendiment Esportiu de Sant Cugat, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i passar pel Connectats. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.